Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Això és Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Et veig molt ben...
Sí, què?
No, que el Rafa m'ha fet gràcia.
Home.
Et veig molt ben acompanyada.
Sí, mira, avui ens acompanya Nacho Sequira, que és director general de Fundació Èxit. És una fundació que té com a missió reduir l'abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat social. I com ho fan? Has dit que era important? Totalment. Doncs a través de projectes formatius innovadors i escalables que conformin un itinerari i que aportin valor afegit a les empreses, potenciïn el treball en xarxa i promoguin la inserció laboral. Val. Està present a 12 ciutats espanyoles. Als seus programes han participat més de 13.000 joves, més de 1.000 empreses multinacionals, sí, i pimes, més de 600 centres educatius i entitats socials i més de 7.500 voluntaris i voluntàries corporatius. Déu-n'hi-do, bones xifres,
Bueno, impressionants.
I com que sé que estàs impacient i impactant, i estàs impacient per saber-ne més, doncs donem pas, si et sembla bé, al nostre convidat, que és el Nacho Sequira, que és el director general de Fundació Èxit.
Doncs li donem la bona vesprada. Nacho Sequira, bona vesprada. Gràcies per venir, per acompanyar-nos, per explicar-nos el vostre projecte. Les xifres són impressionants, realment. Jo, vamos, no sé com... Si en comparació hi ha associacions que puguin ser igualment potents, no sé, a mi m'han impressionat. Com va sorgir la idea de fundar Èxit?
Mira, la idea neix del fundador, que és un home que venia al món de l'empresa.
Sí.
Ell va estar uns anys fent voluntariat, en concret al barri del Raval, i arriba a la conclusió que no trobava empreses. O sigui, que veia molta gent amb molt bona intenció, però no hi havia empreses involucrades en projectes socials. I d'aquí li surt el neguit de dir, seríem capaços de dissenyar projectes on l'empresa pugui, de veritat, no? Com es diu, arremangar-se i posar-s'hi. I comença a parlar amb gent que portàvem temps treballant allà amb joves en situació de vulnerabilitat, i bàsicament el que li dèiem era, aquests joves abandonen de forma prematura els estudis, i seria molt interessant que el missatge de motivació i d'orientació els arribés des de les pròpies empreses. I aquí és quan vam començar a dissenyar projectes del que ara s'anomena voluntariat corporatiu, que en aquell moment no existia al nostre país.
En aquell moment, quan estem parlant? Quin any?
Això és l'any 2000.
2000? Això és l'any 2000. Sí, 23 anys, sí. Són molts anys, efectivament. Sí. A mi m'agrada molt perquè per ajudar joves en situació de vulnerabilitat social tenen un projecte que es diu Coach. A mi m'encanta aquest nom, això del coach.
És que tu puguis ser. Coach,
sí, a mi m'encanta, a mi m'encanta. Ja ho saps, que sí, que m'agrada molt. Què ens pots explicar d'aquest programa?
Mira, aquest programa neix l'any 2008, a la primera crisi, que després hem anat a enganxar, no? Enganxar una darrere l'altra.
La del 2013, la del 2023.
La del pelotazo immobiliari. Sí.
Bàsicament, ens trobem empreses que ens diuen oblida tant d'enviar-nos joves que no tinguin un mínim de qualificació, que no hagin passat com a mínim per una formació professional. I els diuen, bueno, aquest missatge és molt maco, però perquè no els hi dones tu mateix, no? I aquí la idea era formar voluntaris d'empresa perquè rebessin els joves a les pròpies empreses, sí, i durant 6 sessions en què el jove va passant per diferents departaments de l'empresa, el que feien era ensenyar-los com estava evolucionant el mercat laboral i la importància de continuar formant-se. I jo penso que aquesta visió des de la pròpia empresa és clau perquè aquests joves se n'adonguin que realment han de continuar.
Visualitzen el que volen fer, no? És que si no...
Toquen la realitat, no? És endinsar-se en el que els espera, en el món laboral, fer un tas, no? Com fer un tas del que els espera.
És fer un tas...
Si fa els ullets...
Exacte, i sobretot és sortir de vegades amb cercles, que moltes vegades, doncs això, no?
I tant.
Si tu amb el teu entorn familiar, social més proper, no tens referents que estiguin amb segons quines feines, no arribes a visualitzar aquestes feines. Llavors ens trobem joves que tenen un imaginari del que és el món del treball molt, molt limitat.
Sí, és que és molt encertat. És que em sembla molt ben pensat, la veritat.
Sí. Ells estan estudiant, els joves aquests, o ja
aquests
ho han
joves
deixat?
Estan
estudiant FP?
Exacte, estan estudiant el que s'anomena els programes de formació i inserció, que són aquests cursos per joves que han fracassat a l'ESO. És a dir, joves que han acabat la secundària obligatòria sense el graduat i estan en un curs del que s'anomena segona oportunitat, o nova oportunitat.
Val.
I per això és especialment important poder, bueno, incloure aquests joves en aquest tipus de projectes.
I els professionals de les empreses són els coachs, són com els mentors. A mi això m'agrada molt per animar-los, no?
I entenc que tant el jove com el professional hi guanyen. Bueno, el jove queda claríssim, no? Aquest tas i aquest sortir una mica d'un cercle que de vegades és complicat. Però quins són els requisits que han de tenir els professionals i les empreses que vulguin participar en aquest projecte com a mentors, com a coach dels joves?
Mira, jo diria, les empreses han d'estar disposades a alliberar una sèrie d'hores amb horari de feina d'aquests voluntaris corporatius, és a dir, és un voluntariat, però s'ha de fer amb horari de feina, perquè el que realment impacta és que aquests joves puguin anar a aquestes empreses un divendres al matí en plena activitat. Què guanyen aquests voluntaris i voluntàries? Jo diria, bàsicament, el tangibilitzar el que seria una acció social. Malauradament, molta gent ha fet voluntariat durant la seva joventut i quan comença a treballar sembla que és incompatible, perquè ja estàs, bueno, doncs moltíssimes hores a la feina i costa trobar aquests moments per poder involucrar-te en temes socials. Aquí el que dones l'oportunitat és que amb horari de feina tu puguis fer aquesta acció social. Pensa que hi ha empreses que comencen a parlar ara d'activisme empresarial. Algo que fins ara semblava que era un tema, bueno, que mai podies fer des de l'empresa, s'està demostrant que les empreses també poden implicar-se en causes concretes, amb objectius de desenvolupament sostenible i fer-ho des de la pròpia empresa.
I les empreses han de ser d'algun sector determinat o multinacionals? Han de tenir alguna especificitat? O...
Mira, jo et diria, la nostra experiència ens diu que moltes vegades aquest tipus de projectes acostumen a sumar-s'hi més ràpidament empreses grans. A nosaltres també ens interessa que siguin empreses on els joves puguin veure quants més perfils professionals millor, perquè són joves amb 16, 17, 18 anys, que sovint, com us deia, no tenen massa clar quines són les possibles sortides. Amb una empresa gran et pots anar passejant per diferents departaments i pots anar veient perfils que ni sabies que existien, i penseu a més que el mercat laboral està canviant a una velocitat molt ràpida.
Tremendo.
I si no tens en el teu entorn, insisteixo, familiar, social, proper, referents que et puguin anar donant pistes de cap on evoluciona tot això, doncs van molt perduts.
I per tant, els formadors que teniu, economistes, enginyers, periodistes, no deveu tenir gaire,
jo crec,
no?
Rafa,
tu
gaire.
Creus? Jo crec que nosaltres,
no,
pobrets,
no sé,
eh?
No sé, si és mica... no sé si és una bona sortida el periodisme. Està una mica tocat.
A veure, jo diria, i és important això, eh? Quan fem la sessió de formació, abans d'entrar en contacte amb els joves, sempre fem una sessió de formació i sempre els diem el mateix. Busquem gent contenta de treballar. I de vegades sembla una miqueta de perogrullo i no ho és.
Per tant, mira, periodisme ahí t'encaixa, perquè som entusiastes.
Sí. Necessites gent... contents de treballar i amb un bon ambient de treball i un bon cap, perquè a vegades estàs molt content, però després l'entorn no és tan divine.
Jo diria que aquí reunim els tres requisits que has dit.
Molt
és que és importantíssim que tu puguis transmetre, sí. I més ara, eh? Us deia que la primera crisi va començar en 2007-2008. Si fem números ràpids, un jove de 16 anys va néixer en un món en crisi i no ha parat de viure en un món en crisi. Així llavors, quan de vegades ens sorprenem de com està la salut mental d'aquests joves, bueno, i com està el món que estem deixant en salut d'aquests joves.
Ai, m'estàs assustant, que la meva filla és del 2007 i estaves dient-lo i jo pensant, jo quin prudent que vaig tenir una filla el 2007.
No,
espero
jo crec que no és imprudència,
no, dona,
però...
No, diguis això.
No, clar, està dient el 2007 i que no han parat i començo a pensar la meva filla i dic, mare meva, tens raó.
No, el que passa, el que és cert, és que no podem posar més excuses, no? Jo crec que la gent adulta tenim una responsabilitat per deixar un món una miqueta millor del que estem deixant.
La gent, Rafa, i abans que estàvem aquí esperant a la saleta, estaven comentant que també el sistema no ajuda gaire. Vull dir, ara és en plan, no treball, no facis res, és igual, ja et passem a primer de l'ESO i a segon. O sigui, el sistema tampoc ajuda
als
joves.
S'ha flexibilitzat molt i és poc exigent, no? Podríem dir, en molts cops. Perquè, ja per anar acabant, quines sortides laborals tenen aquests joves que s'han pogut formar gràcies al vostre programa de voluntariat corporatiu?
Mira, jo et diria, aquí l'important és que puguin visualitzar feines en futur, feines amb menys risc de ser impactades per tot el procés de digitalització, de robotització. Pensa que ara mateix, tant en sectors evidents com el tecnològic, on hi ha cada cop més demanda de professionals, però te'n vas després a sectors com l'energètic, a sectors com manteniment, electricistes, fontaners, soldadors...
Sí, 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 sí.
Aquí, fins i tot a la construcció, les empreses estan preocupades perquè no hi ha un relleu generacional. I aquí també va molt de com arriba aquest missatge a aquesta nova generació.
Ho hem parlat aquí en el programa, que totes aquestes tasques que sembla que tinguin menys glamour, no? Doncs són importants també. S'ha de tenir aquí gent formada i gent motivada per treballar.
Són importants i et diria que avui en dia, a més, et pots guanyar molt, molt bé la vida amb aquest tipus de feines també.
Doncs Nacho Sequeira és director general de la Fundació Èxit i t'agraïm moltíssim que hagis vingut i ens hagis acompanyat aquesta vesprada aquí en Economia en Valors. Enhorabona, fer una tasca que jo crec que és molt important, sobretot tenint en compte aquesta ruptura, no?, amb realitats tan complicades de molts joves que poden tastar el que els espera si s'esforcen, si continuen formant-se i arribant a un món laboral, doncs allò, sí. Important. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Vinga, escoltem la Falca de la Caixa i us donem quatre notícies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia en valors amb les notícies més destacades. Rosario, què ens expliques avui?
Ahir ja, per fi, ja va començar el Mobile World Congress.
Ai,
perquè
sí.
És que parlem de mobile sis mesos abans. Tu, doncs ja està el carrer ple, no tens taxi, en fi, tot és un enrenou.
No hi ha manera. Barcelona col·lapsada.
Sí, totalment. I molt d'ambient, la veritat. I segons els seus organitzadors...
Però dic una cosa sobre el Mobile World Congress.
Ai, digue'm.
Està superben muntat.
Sí, molt bona organització de la...
N'hi ha gent que munta superbé allà. Bueno, no
has
sé si
anat tu o no?
Jo no, però sé de bona mà, sé de bona tinta.
Ah, vale. Tienes està muntat. Fuentes dignes de crèdit.
Sí, està muntat. Bueno, igual hi ha gent una mica que no tant, però alguns concretament ho fan molt bé.
Bueno, pues que sàpigues que cada vegada hi ha més diversitat d'empreses. I és que si és bé cert que els telèfons són els que van donar el nom al Congrés i continuen sent el principal focus d'atenció, és cert que el catàleg visitable entre els més de 2.000 expositors que formen part del Mobile World Congress és molt ampli. I ara, exacte, sector com el transport, la logística, la salut, la indústria, qualsevol sector, Rafa pot tenir la seva relació amb la tecnologia i, per tant, amb el Mobile World Congress, que se celebra fins al dijous 2 de març, al recinte de Gran Via.
Aquest matí, al programa El Matí a Ràdio Estel, una de les redactores, Marta Jarque, ha tastat el que és un taxi aeri.
Oh, això deu ser molt xulo, no?
Bueno, sí, ella...
Com els drons, te'n recordes que va venir aquell convidat que vaig portar...
Bueno, clar,
que deia que hi ha els drons i tu i jo estàvem allà...
Al·lucinats.
Com, bueno, pues ja existeixen,
tu. Jo soc de províncies. O sigui,
no, a mi això també em flipa, però ara va molt bé perquè amb el trànsit horrorós que hi ha, tots els carrers tallats i tal, necessitem els drons perquè els transportin, tu.
No sé com s'ho faran allà, perquè haurem de posar una mica alta la calefacció perquè fa un fred que pela, Rosario.
Totalment.
I a Europa estan molt preocupats per l'energia, donat que la guerra d'Ucraïna ha disparat els preus.
Sí, ja a l'estiu del 2021, Rússia va començar a retallar el subministrament de gas a través del seu principal gasoducte, el Nord Stream 1, a Europa, i va generar una forta tensió de preus energètics i l'esclat de la guerra, el febrer del 2022, no ha fet més que empitjorar la situació. I és que, segons l'Agència Internacional de l'Energia, 70 milions de persones amb accés a l'energia han deixat de poder pagar-la el darrer any. 70. És moltíssim, Rafa.
Situació extrema.
Totalment.
Ara hi ha més consciència de la necessitat de rebaixar el consum, estalviar i també de desenvolupar energies renovables i de subministrament internacional alternatiu.
Sí, hi ha una autèntica febre per substituir el gas que arribava de Rússia i perquè Europa no tingui aquesta dependència energètica amb aquest país, i s'està treballant en l'alternativa de l'hidrogen verd. Així ho manté el Repower EU de la Unió Europea, el document de EU... European Union, el document de mesures...
Si no hi ha quedat clar, European Union.
No feu un separador, El document que us conec.
Ja
el document
és que
de mesures...
Aquí t'has venut. Ara ja està fet.
Quan ho he dit, ja ho tinc el meu separador. El document de mesures per fer front a la guerra que la Unió Europea va publicar el maig passat i que marcava l'objectiu d'aconseguir una producció de 10 tones d'hidrogen verd de producció europea i 10 més importades abans del 2030.
Xifres estratosfèriques perquè aquesta tecnologia encara no ha aconseguit demostrar Rosario, la seva viabilitat econòmica, en principi. Però la promesa d'un futur exitós ha provocat una febre d'inversions. Tu invertiries en hidrogen verd?
A veure, tot el que sigui, no? Energia, alimentació, telefonia, jo crec que sí. El tema és, tinc dineros per invertir o no? Aquesta és la pregunta que m'hauries de fer,
Rafa. Però tu tens neguit, amb la inversió. Sempre hi ha com...
Sí, no sé, jo inverteixo molt en temps per mi, de formar-me, de massajito, aquestes coses, sí. Però inversió, això li hauríem de preguntar al nostre convidat, que és d'economista. Per cert, vam estudiar junts, que ho hem esbrinat abans.
Nacho, o sigui, o s'està formant o s'està fent un massatge, no hi ha terminit ja aquí.
Sí, no, no.
Bueno, està bé. Rosario,
però el d'invertir en accions, no sé, vaig invertir una vegada en unes, no ho penso dir.
I què?
Fatal, vaig dir mai més. Fatal. Bueno. Les tinc allà...
Els que sí que tenen diners per fusions i adquisicions són els clients de la consultora Translink, que ha tancat el 2022 marcant un rècord històric de negoci.
Sí, especialitzada en operacions Translink, com ho has dit tu, que Translink. Té la seva seu... Cada vegada l'anglès el tens millor, tu.
No, que és casualitat.
Que té la seva seu a Barcelona, ha aconseguit concloure 13 transaccions valorades en un preu total de 500 milions d'euros, que és una xifra que suposa un creixement de més del 100% respecte a l'any anterior, segon han explicat font de la companyia, que forma part d'una xarxa suïssa que assessora tant empreses familiars com multinacionals.
Podem recordar també que Translink assessora...
Vol tornar-ho a dir, please.
Translink assessora transaccions a partir d'un preu de venda de 8 milions d'euros i té com a clients tant companyies venedores com compradores. Parlant d'inversions, el grup Prologis, la immobiliària més gran del món especialitzada en el sector logístic, invertirà aquest any 2023 31 milions d'euros a Catalunya.
Sí, l'objectiu és incrementar en 16...
Que emociona el nostre país.
Ai, Catalunya, no sé dir-ho. T'emociona. Entre que dius, ja més com dius els noms, m'encanta. L'objectiu és incrementar en 16.000 metres quadrats les seves instal·lacions per al transport d'última milla per al repartiment de comandes de comerç electrònic. El grup, per tant, construirà una nau a l'Hospitalet de Llobregat de 8.000...
Home, tot passa a l'Hospitalet de Llobregat,
eh? Metres quadrats, sí. Mira, si li diem al Corbacho segur que està content perquè ell és
I
d'allà,
Maria
no?
José.
Maria José també.
També.
Ai, no ho sabia.
No li notes?
No,
el candor i la tendresa.
Ai, és moníssima. Sí, tens raó. I el sentit de l'humor, tens raó.
Hi ha molt candor i tendresa.
Doncs pues mira, l'empresa tindrà 3 molls per a camions i 3 rampes d'accés a nivell allà a l'Hospitalet, amb una inversió de 19 milions d'euros, que tu i jo parlem dels milions d'euros,
no, com, si
com qui parla dels cafès, tu.
Com si tal cosa.
I a més, la firma està acabant les obres de Prologis Parc Sant Boi per continuar la seva ampliació, o sigui, que déu-n'hi-do.
Doncs recordem que a Espanya Prologis té 79 centres logístics i que a Catalunya ja compta amb 27...
Catalunya!
Catalunya ja compta amb 27 edificis amb un total de 554.000 metres quadrats. I va, per acabar, per la seva part, IKEA, mobles amb noms raros que t'has de muntar, invertirà 10 milions d'euros a Barcelona per obrir dues botigues urbanes, el nou format d'establiment que la multinacional sueca impulsa per acostar la seva oferta comercial al centre de les ciutats.
Sí, estarà
un IKEA i al costat de la peixateria.
No, que el tindré molt a prop meu, a l'Avinguda Diagonal, a la milla del moble de Barcelona, que està per la zona de Balmes, Rambla Catalunya, etc.
Mira, entre que et formes i fas massatges, compres a IKEA.
No, és que a mi el tema de decoració ho porta més el meu marit.
Ah, vale.
Jo prefereixo amb els massatges. Total, que és una de les ubicacions que han escollit per a aquestes botigues. El comerç se situarà al número 532 d'Avinguda Diagonal. Recordem que ja tenen una botiga al 445 des del 2021. Ara, però, aquesta botiga de Diagonal oferirà una exposició de 2.500 productes, 1.000 dels quals seran de venda directa. I la segona botiga s'establirà aquest estiu al centre comercial Westfield Glòries. No sé si ho he dit també.
Les
Glòries
de tota la vida. Les
bueno,
Glòries.
Sí, ja, però ara es diu Westfield. Com que porten tant de temps fent obres, els he donat temps de canviar el nom, tu. Es tracta d'un local de 1.622 metres quadrats en una única planta que tindrà una oferta similar al de Diagonal.
Rosario, mil gràcies.
De res, per què em poses el puny per aquí?
No, és per Paula, el gest és per Paula. Fins aquí les notícies, Falqueta.
Molt bé, fins dimarts que ve.
Bueno, ara t'acomiado. I recollim. Vale.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.